Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Els que vulguis. No se'ns escapa res, perquè ens interessa tot. Els diumenges al matí de 12 a 1, La Graderia, a Ràdio Móra d'Ebre.
La Graderia Móra d'Ebre.
Esport i música, la combinació exacta per un cap de setmana perfecte. La Graderia. Els diumenges al migdia, de 12 a 1, amb Eduard Pino. Aquí, a Ràdio Móra d'Ebre.
Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Cadena SER, número 1 en esport.
La Graderia Móra d'Ebre, els esports de les nostres comarques.
Hola, què tal? Molt bon dia. Avui és diumenge 20 d'octubre. Són ara mateix les 12 del migdia. Benvinguts en una nova edició de La Graderia. Tenim moltes coses preparades per aquest diumenge, així que som-hi, sumari i arrenquem. Avui a La Graderia farem un repàs de les notícies més destacades que ens deixa la setmana, algunes d'elles. Explicarem també quines són les seleccions classificades per al Mundial del Brasil 2014 i quines encara han d'acabar de fer els deures, han d'anar a la repesca. A més, aquest cap de setmana ha tornat la Lliga i farem el repàs dels partits que s'han de disputar avui diumenge, tant a la primera divisió com a la segona. També aquesta setmana s'han disputat partits de Copa del Rei, s'han de quadrar ja els setzens de final, on entren ja equips de primera divisió, després us expliquem una mica com queda tot plegat i quan es farà el sorteig. També recordin que aquesta setmana, entre setmana, tornen les competicions europees. Dimarts i dimecres torna la Lliga de Campions, mentre que dijous torna l'Europa League. Òbviament també parlarem del futbol de casa nostra amb tota l'agenda esportiva per avui diumenge. Descobrirem un altre equip de llegenda i acabarem amb la secció La Llave de Petón, avui amb més històries futbolístiques. Per això no pot deixar de sintonitzar el 87.6 de la FM. I estan escoltant Ràdio Móra d'Ebre, la cadena SER, La Graderia, els programes d'esports dels diumenges al migdia. Així que som-hi, moment de començar. Com sempre ho fem amb el número 1 del que ha estat a la llista dels 40 principals aquesta setmana. Amb el tema de Ryan Lewis, també amb Macklemore, el seu Can't Hold Us. L'escoltem a continuació aquí a La Graderia.
Prepara't! Arriba el número 1 a la teva ràdio. Et presentem l'èxit més important del moment. El número 1 dels 40 principals.
For a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Glad, moonwalking. And this here is our party. My posse's been on Broadway and we did it all way. Crow music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down.
got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the Fortrack busting. Halfway across that city with the back, crushing. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country.
Here we go back, this is the moment. Tonight is the night, we'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can hold us.
Thank you, yeah, I'm so damn grateful. I grew up really wanna go fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me, go hard like I got an 808 in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We rock, gonna go up, gone, deuces goodbye. I got a world to see, my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer now, nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people now. Sing this song and it goes like, raise those hands, this is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching.
And we go back, this is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling.
Esport.
Bé, doncs hi seguim avançant amb el programa d'aquest diumenge a la graderia. Moment de fer un repàs a algunes de les notícies més destacades que ens deixa la setmana. On, sens dubte, hem de parlar de les 21 seleccions classificades ja per al Mundial de Brasil 2014, del Mundial de l'estiu que ve. Bé, doncs, per exemple, ja en tenim algunes de finiquitat, és a dir, 21 classificats ja per al Mundial. Aquests són segurs. A Europa en tenim 9. Espanya, Inglaterra, Rússia, Bòsnia i Herzegovina per primera vegada en la història. Holanda, Itàlia, Suïssa, Bèlgica i Alemanya. Aquestes són les seleccions europees ja classificades per al Mundial. A la Conmebol està Brasil, Argentina, Colòmbia, Xile i Equador. Brasil, òbviament, com a organitzadora, ja entra directament al Mundial sense fase prèvia. A la CONCACAF tenim els Estats Units, Costa Rica i Hondures. I a Àsia està el Japó, Corea del Sud, Iran i Austràlia. Són les seleccions, ja aquestes 21 seleccions classificades i que seran presents al Mundial del 2014 a Brasil. Encara queden 8 mesos per a que arrenqui el Mundial. Ja són 21 a les seleccions classificades per a Brasil. Falten encara, però, 5 representants africans i els 6 països que també han de jugar la repesca. 4 d'Europa i els guanyadors, a més del Jordània, Uruguai i del Mèxic, Nova Zelanda. Falten, doncs, aquestes 4 places europees que sortiran de la repesca els dies 15 i 19 de novembre. El sorteig serà precisament demà dilluns i en aquest bombo, doncs, estaran Croàcia, Portugal, Grècia, Ucrania, França, Suècia, Romania i Islàndia. Són els equips que estan a la repesca. El partit d'anada es jugarà el dia 15, el de tornada el dia 19 de novembre. Aquest mateix mes es sabrà, doncs, aquest proper mes de novembre se sabrà, doncs, els equips que acompanyaran, doncs, a les ja seleccions, aquestes 21 seleccions al Mundial del Brasil 2014. Després de passar la repesca, un sorteig de la repesca que es farà, recordin, demà dilluns. Bé, doncs, seguim avançant amb més notícies i és que un Diano Mayenco arbitrarà el Barça-Real Madrid. El 2011 ja va xiular a València la final de Copa del Rei entre el Barça i el Real Madrid, 1-0 per als blancs, recordin, amb gol de Cristiano Ronaldo, i que aquest any ha dirigit ja l'anada de la Supercopa d'Espanya entre l'Atlètic de Madrid i el Barça al Calderón, que va acabar amb empat a 1. L'àrbitre navarrès, Alberto Undiano Mayenco, serà encarregat de xiular el clàssic entre el Barça i el Real Madrid de la desena jornada de Lliga i que tindrà lloc el proper dissabte, dia 26 d'octubre, al Camp Nou. Undiano, de 40 anys, ha estat designat pel Comitè Nacional d'Àrbitres per al primer clàssic d'aquesta temporada. Nascut a Pamplona, Undiano Mayenco va ser el representant de l'arbitratge espanyol en el Mundial del 2010. Més notícies. La UEFA sanciona amb 3 partits el jugador del Celtic que va agredir a Neymar. El britànic Scott Brown, jugador del Celtic de Glasgow, ha estat suspès amb 3 partits per la seva agressió a Neymar en el partit de la Lliga de Campions disputat l'1 d'octubre passat a Glasgow, al Celtic Park. Recordin aquella acció, al minut 58 d'aquell partit, que va concloure amb el triomf blaugrana per 0-1. Una carrera de Neymar des del seu camp va ser per la banda esquerra i va ser interceptada per Brown, que va fer caure el brasiler i quan ja era al terra li va donar 2 cops de peu a l'esquena. Doncs l'àrbitre li va mostrar en aquell moment la vermella directa i a més doncs el comitè, doncs, l'ha sancionat amb 3 partits. I la UEFA li han posat una multa de 30.000 euros al Basilea, d'altra banda, per a organització deficient arran dels incidents produïts en el partit de Lliga de Campions entre el Schalke 04 i l'Alemany. També l'1 d'octubre va ser precisament aquest partit entre el Basilea i el Schalke. I més notícies. El president de la Lliga de Futbol Professional proposa càstigs per als qui arreglin els resultats dels partits. Demana inhabilitacions de per vida per als qui duguin a terme aquestes pràctiques i 3 anys per als qui en tinguin coneixement i no ho denunciïn. El president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, ha tornat a reivindicar el seu desig de netejar la competició regular tant de primera com de segona divisió i ha proposat una sèrie de càstigs per a tots aquells que vulguin arreglar els resultats dels partits. D'altra banda, el president de la Lliga de Futbol Professional ha recordat que ja s'han imposat algunes mesures per aturar aquesta pràctica il·legal, com per exemple controlar apostes. A més, Tebas ha manifestat que també proposarà canvis al Codi Penal perquè, segons ell, només sanciona si s'arreglen resultats de les competicions professionals, per la qual cosa no es penalitzen els delictes en competicions com, per exemple, la segona B o l'handbol. I, per acabar, el directiu ha destacat també que l'acció és punible a tot arreu. No és només el perjudici econòmic que es produeix, sinó que també s'ha de tenir en compte el que es genera a l'aficionat. I per acabar la primera part d'aquestes notícies hem de parlar d'Iker Casillas, que va dir textualment: si d'aquí 3 mesos segueixo igual, em plantejaria marxar. El porter del Real Madrid diu que vol seguir al club, però es dona un marge de 3 mesos per a valorar la seva possible sortida del club. Iker Casillas va participar aquest passat dijous en un acte organitzat pel Club Esportiu Boadilla del Monte i va repassar la seva situació esportiva després de donar una xerrada davant de 30 nens. I sorprenentment, el porter del Real Madrid va deixar un titular en relació amb el seu futur a l'entitat blanca. Va dir textualment: ara per ara, el meu objectiu és lluitar i jugar cada dia. Si no ho tingués clar, li hauria dit al president que volia marxar, però he decidit que vull formar part d'aquesta plantilla durant molt de temps. De tota manera, si d'aquí 3 mesos la situació no canvia i em fan la mateixa pregunta, potser contesto que m'estic plantejant d'anar-me'n, va dir Iker Casillas quan se li va preguntar si volia abandonar l'entitat madrilenya. Però, tot i la seva suplència, el porter de 32 anys ha parlat molt bé del seu company Diego López. Ha estat un genial futbolista aquesta temporada i també l'anterior. Està a un nivell molt alt, va dir Casillas en referència a Diego López. D'altra banda, també ha fet una valoració de la seva relació amb José Mourinho, l'exentrenador del Real Madrid. Està convençut Casillas que algun dia els tornarem a trobar i prendrem una Coca-Cola junts, va dir Iker en referència a Mourinho. Per últim, el porter suplent del Club Blau, a hores d'ara, ha fet balanç també dels primers 2 mesos de competició i ha manifestat que encara hi ha molt marge de millora. Cal donar temps a l'equip. Tenim un entrenador diferent de l'any passat i nous jugadors. Al Madrid és difícil demanar paciència, però necessitem temps, va subratllar el porter madrileny. Bé, doncs, paraules d'Iker Casillas d'aquest passat dijous, que han despertat molta polseguera, sobretot per les redes socials, en quant a les seues declaracions de que d'aquí 3 mesos, si la situació no canvia, doncs podria plantejar-se el fet de deixar el Real Madrid. Veurem com acaba tot plegat. Nosaltres seguim avançant a la graderia d'aquest diumenge, dia 20 d'octubre, moment d'escoltar una mica més de música i de seguida tornem amb més coses, com per exemple la Copa del Rei. Hem de parlar de la Copa del Rei amb els resultats d'aquesta tercera ronda, com quedarà més o menys la situació en setzens de final, ja entren recordin els equips de primera divisió, i també hem de fer un repàs als partits de futbol de la primera i segona divisió que s'han de disputar avui diumenge i la prèvia de la Lliga de Campions i l'Europa League per a aquesta setmana, que recordin, dimarts, dimecres, dijous tenim competició europea. Així que fem una petita pausa, una mica més de música a la graderia i tornem de seguida.
Fuego, como si fuese de fe. tener que le esperé. Sueña con su melena, viene el viento y se la lleva, y desde entonces su cabeza solo quiere alzar el vuelo. Beber rubia la cerveza, acordarse de su pelo. Sueña que sueña la estrella.
La Fira de Móra la Nova és també la Fira del Vi. Visiti els nostres estands i podrà degustar els nostres vins. Venda especial de tiquets de tarts, de gastronomia i venda de vins als estands dels cellers. 182a Fira de Móra la Nova, del 24 al 27 d'octubre.
Estat tot l'any tractant les nostres oliveres amb dedicació. Després d'un curós procés de selecció, el resultat és excel·lent. Oli d'oliva verge extra Plana de Miquelillo. Un oli que du el sabor de la nostra terra. L'experiència de 4 generacions i uns clients fidels des de sempre ens avalen. Oli d'oliva verge extra Plana de Miquelillo. Carrer Major 53. Telèfon 977 40 07 67. Móra la Nova.
I us desitja una bona Fira de Móra la Nova.
Recanvis Montserrat, gestor de vehicles fora d'ús autoritzat a les nostres comarques. Recanvis Montserrat, tota mena de recanvis nous i usats, olis i filtres. Recanvis Montserrat, a la carretera de Garcia sense número, Móra la Nova.
I us desitja una bona Fira de Móra la Nova.
Vol dinar o sopar amb tranquil·litat, aparcar còmodament i tenir els nens distrets? Vingui al restaurant Can Secundino. Servei a la carta, especialitats de ternasco, codillos al forn, ampli pàrquing, zona jardinada i parc infantil. Reserva de taules al telèfon 977 40 0105. Restaurant Can Secundino, a la sortida de Móra la Nova, carretera Tivissa. Recordin, telèfon 977 40 0105.
I us desitja una bona Fira de Móra la Nova.
Móra d'Ebre, centre comercial i de serveis, el teu centre.
This is the last time that I will say these words. I remember the first time, the first of many lies, sweet bed and
107.6 FM.
...182a edició de la Fira de Móra la Nova... ...del 24 al 27 d'octubre... ...visiti la fira amb més de 170 expositors... ...i més de 700 firmes comercials representades... ...Fira de Móra la Nova, la fira.
Posem l'accent en el coneixement. Posem l'accent en el territori. Posem l'accent en la sostenibilitat. Posem l'accent en les persones. Diputació de Tarragona. Posem l'accent. La Diputació de Tarragona donem suport a la Fira de Móra la Nova.
Ferreteria Clos a Móra la Nova. Ferreteria Clos, electricitat, fontaneria, pintura, bricolatge, més de 400 metres d'exposició. Ferreteria Clos, la ferreteria al servei de les nostres comarques. El polígon Ovals de Móra la Nova. Pàrquing propi.
I els desitja una bona Fira de Móra la Nova.
L'associació nuclear Escó Vandellòs 2 amb la nostra gent, sempre donant suport als esdeveniments dels nostres pobles. Recolzant les seves festes, les seves tradicions. Associació Nuclear Escó Vandellòs 2. Entre tots, fem país.
L'Associació Nuclear Escó Vandellòs 2 els desitja una bona Fira de Móra la Nova.
Vins i olis Sunyer de Ginestar. Empresa familiar elaboradora de vins i olis. Vi embotellat negre i rosat de la varietat Merlot i vi blanc Macabeu. També oli d'arbequina, de fulla de salze i copatges. Aquesta campanya de recol·lecció d'olives us oferim el servei de molturació. Ens porteu les vostres olives i les molturem perquè gaudiu del vostre propi oli. També comprem olives. Vins i olis Sunyer. A Ginestar, al carrer Carme Vidal número 17 i al telèfon 977 40 90 39. Vins i olis Sunyer de Ginestar.
Vins i olis Sunyer de Ginestar els invita a visitar el seu stand a la Fira de Móra la Nova. Del 24 al 27 d'octubre es celebra la 182a Fira, la Fira de Móra la Nova, Fira Agrícola, Ramadera e Industrial de les nostres comarques. Vine a la Fira.
Cada diumenge, a les 10 de la nit, a Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER, tota l'actualitat esportiva de la nostra terra. Dins l'estadi, un repàs a l'actualitat esportiva de les nostres comarques, els millors invitats i les millors entrevistes. No esperis a dilluns, quan diumenge ja ho pots saber. Escolta cada diumenge a les 10 de la nit, Dins l'estadi, a Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Presenta Eduard Pino.
Ens trobem cada diumenge a les 10 de la nit, aquí, a la Cadena SER.
87.5 de la FM i a radiomoradebre.cat.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Bé, doncs, i seguim avançant ja amb l'arderia d'aquest diumenge, dia 20 d'octubre. Estan escoltant Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Després de la publicitat, altre cop hi tornem a ser per a fer un repàs a la resta de notícies i agenda per a avui diumenge en quant al futbol professional. Bé, hem de parlar de la Copa del Rei, i és que ja complides les tres primeres eliminatòries de la Copa del Rei, aquesta competició comença ja a agafar força amb la presència dels equips de primera divisió de cara a la següent ronda, que serà la de setzens de final i que es disputarà el segon cap de setmana del mes de desembre. Coincidint aquell cap de setmana que no hi ha competició esportiva, no n'hi ha en futbol professional i tampoc n'hi ha en futbol amateur, doncs aquell cap de setmana s'aprofitarà per a disputar els setzens de final de la Copa del Rei, on recordin, hi ha partit d'anada i partit de tornada. serà el cap de setmana del 6 al 8 de desembre, quan es disputaran els partits d'anada d'aquesta eliminatòria de setzens de final de la Copa del Rei. I és que la federació vol donar importància a aquesta competició, esperant que els camps i que els aficionats responguin amb bones entrades de gent. Aprofitant que no hi ha futbol aquell cap de setmana, doncs se fica la Copa del Rei en aquelles dates. Bé, cal destacar que el sorteig emparellarà a 7 equips de segona B. Els 7 equips de segona B que queden vius encara en aquesta competició, entre ells Nàstic i Lleida, i els emparellarà amb equips de primera divisió que estan disputant competicions europees. Per tant, el Nàstic i el Lleida a l'espera de que els hi pugui tocar un dels grossos per a plenar el seu estadi. Recordin que els equips de segona B, doncs, esperen en candeletes que els hi toqui o Barça o Madrid, perquè sens dubte són els equips que acaben plenant l'estadi. Però hi ha moltes possibilitats, òbviament, perquè als equips de segona B els hi poden tocar equips de primera divisió que juguen competicions europees. Després, els 5 clubs que queden, que són de segona divisió A, s'enfrontaran contra 5 equips de la primera divisió, mentre que els 8 equips restants de la màxima categoria, és a dir, de la primera divisió, s'enfrontaran entre ells mateixos. Demà dilluns se sabrà oficialment quan es fa el sorteig dels emparellaments dels setzens de final. S'havia de fer en principi el passat divendres, però la federació va posposar aquesta data. És a dir, que demà se sabrà oficialment quan es faran aquest sorteig de setzens de final de la Copa del Rei, però sembla ser que podria ser el dia 7 de novembre. Molts mitjans de comunicació apunten en aquest dia, el 7 de novembre, per a la realització del sorteig dels setzens de final de la Copa del Rei. Bé, en quant a la tercera ronda, recordin que el Nàstic va guanyar davant del Burgos i el Lleida va fer el mateix al camp del Xerez. Per tant, Nàstic de Tarragona i Lleida, que estaran presents en aquests setzens de final de la Copa del Rei i que esperen un equip de primera divisió que juga a competició europea. Per tant, molta sort a Nàstic i Lleida, tant de vols hi toqui la grossa, Madrid o Barça, inclús Atlètic de Madrid o València, equips potents, per a que puguin plenar el camp i puguin fer bona taquilla i puguin plenar d'aquesta manera les arques econòmiques del club, que sens dubte sempre va bé. Per a equips com el Lleida i el Nàstic, que estan també immersos en una greu situació econòmica, aniria bé que els hi toqués algun club important de la primera divisió en aquests setzens de final de la Copa del Rei. Recordin que el partit d'anada sempre es juga al camp de l'equip més dèbil, és a dir, el partit d'anada sempre serà a Lleida o a Tarragona, i el partit de tornada es disputaria al camp de l'equip de primera divisió. És aquí on l'equip de primera divisió té més avantatge, i no com abans, no? Que era, se li anomenava el torneu del cau. Ara és més complicat, però sí que és veritat que abans, quan era partit únic al camp de l'equip més dèbil, acostumaven a sucumbir alguns equips de primera divisió a camps de segona B. Recordo, per exemple, el Madrid contra el Corcón, el Barça contra el Novelda, tot i que el Madrid és veritat que després al Bernabéu, allí és on havia de remuntar aquell 3-0, doncs no va passar l'empat sense gols. Però bé, sí que és veritat que acostuma a ser el torneu del cau, òbviament abans, però quan era partit únic al camp de l'equip més dèbil, acostumaven a caure més equips de primera divisió. Ara, sabent que el partit de tornada és al camp de l'equip de primera, ja és més complicat que un segon haver pugui guanyar allí, no? Però bé, sí que és veritat que aquests són els emparellaments dels setzens de final de la Copa del Rei, que arribaran, com dèiem, de cara al proper 7 de novembre, i el cap de setmana del 6 al 8 de desembre serà quan es disputaran els partits d'anada. Bé, deixem la Copa del Rei. Anem ja cap a la primera divisió espanyola. Ahir ja es van jugar alguns partits, però, per exemple, avui diumenge, corresponents en aquesta jornada número 9 de la Liga BBVA, A les 12 del migdia ha començat el partit entre el Granada i el Getafe. A les 5 de la tarda es juga l'Almeria-Rayo. A les 7 el Betis-Elx. A les 9 de la nit Valladolid-Sevilla. I de cara a demà dilluns, a les 8 del vespre, es juga el Celta-Llevant. I a les 10, l'Atlètic de Bilbao contra el Villarreal. I de cara a la segona divisió, a les 12 del migdia ha començat el partit entre el Deportiu de la Corunya i el Saragossa. A les 5 es juga l'Eibar Mirandés, el Real Jaén al Corcón. A les 6 i quart, partit que podran veure per la Sexta entre el Mallorca i el Real Madrid Castilla. A les 7 de la tarda, el partit entre el Girona i l'Sporting. I a les 7 de la tarda també les Palmas Múrcia tanquen aquesta jornada número 10 a la segona divisió, a la Liga Adelante. També es juga a les 9 el Numancia Hércules. Bé, doncs aquests són els partits que poden veure a la primera i a la segona divisió avui diumenge, també els dos que poden estar veient des de les 12 del migdia. I si us sembla, passem a Europa. Anem a la Lliga de Campions perquè torna altre cop després d'una aturada de 2 setmanes. Altre cop torna a la màxima competició europea, torna a la Champions, torna a l'Europa League i de seguida ho repassem. Anem ja el dimarts dia 22. Dimarts dia 22 es juguen ja alguns partits, com per exemple els partits del grup E, on allí estan els següents encontres. Steaua de Bucarest, Basilea i Schalke 04, Chelsea. Són els partits del grup E que es jugaran el dimarts, dia 22 d'octubre. Del grup F es disputarà el partit entre l'Arsenal i el Borussia Dortmund i l'Olympique de la Marsella contra el Nàpols. Al grup G es juga el Porto Zenit de Sant Petersburg i l'Àustria de Viena contra l'Atlético de Madrid. I al grup H, Celtic de Glasgow, Ajax i Milan-Barça a San Siro. Això pel que respecta al dimarts dia 22. Anem ja al dimecres dia 23, grup D, CSKA de Moscou contra Manchester City, partit que es disputarà a les 6 de la tarda. I l'altre emparellament és el Bayern de Múnich contra el Victoria Pilsen. Al grup A, Bayern Leverkusen, Shakhtar Donetsk i Manchester United, Real Sociedad. Al grup B, Real Madrid, Juventus i Galatasaray, Copenhagen. I al grup C, Anderlecht, PSG i Benfica, Olympiacos. Aquests són els partits que es disputaran a la Lliga de Campions dimarts i dimecres. I en quant a l'Europa League, el dijous el Betis s'enfronta a casa contra el Guimaraes a les 7 de la tarda. També a les 7 el Sevilla es desplaça al camp de l'Slovan Liberec. El València juga a Mestalla davant del St. Gallen a les 9 i 5 minuts, mentre que l'Spanish Swansea jugarà també a casa davant del Cuban a les 9 i 5 minuts. Bé, doncs aquests són els partits de Lliga de Campions, d'Europa League, les competicions europees que tornen aquesta setmana després de 2 setmanes d'aturada a causa dels compromisos internacionals. Així que torna la màxima competició europea, torna a Champions. No s'ho perdin aquest cap de setmana amb els grans partits que ens esperen. Bé, doncs nosaltres hem de fer una petita pausa. De seguida tornem amb el repàs a l'agenda esportiva al futbol de casa nostra per aquesta mateixa tarda. Abans, però, una mica més de música. Tornem de seguida. Estan escoltant Ràdio Móra d'Ebre, la cadena SER. Això és la graderia, els esports, dels diumenges al migdia.
Vens aquí. Vale, però pots provar això de fer aquest gran frase o no?
Sovint em sento atrapat pel meu propi malson i tinc ganes de cridar cada dia en algun lloc sota el temps de mitja nit. Hi ha poetes que s'han perdut pintant grafitis en les seves parets, molta gent que es troba sola.
87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
Cadena Ser. Número 1 en esport.
Doncs escolten La Graderia, estan escoltant Ràdio Móra d'Ebre, la cadena SER. Moment de fer un repàs a tots els partits de futbol que s'han de disputar avui diumenge. Alguns ja s'estan disputant des de les 12 del migdia, inclús algun altre abans i tot. Bé, de seguida ho repassem. Comencem per la tercera divisió, jornada número 10 ja. Ja portem 10 jornades de la tercera divisió nacional. I a les 12 del migdia ha començat el partit entre la Rapitenca i la Muntanyesa, el Masnou Vilafranca, Sant Boià Sant Feliuenc, Castelldefels Rubí, Cerdanyà del Vallès, Figueres i l'Europa Ascó. En joc, doncs, tots aquests partits. L'Ascó que avui visita el Nou Sardenya, un dels camps històrics de la categoria i també del futbol català. Un Ascó que es situa de moment en aquesta tercera posició de la taula classificatòria a la tercera divisió. Així doncs, aquests són els partits que estan en joc. A les 5 de la tarda començarà a rodar la pilota a l'Olímpic de Terrassa, Terrassa-Palamós. A les 7 de la tarda ho farà el Cornellà-Gramenet-Milan. A les 5, a la Bòbila, Gavà-Vilassar de Mar. I el Manlleu-Pobla de Mafumet completaran aquesta jornada a la tercera divisió. Deixem la tercera, anem ja cap a la segona catalana. A les 5 de la tarda comença a rodar la pilota entre l'Alcanar i el Cambrils. A les 4, Jesús Catalonia a la Cava. A les 5, Vilaseca Redis. Un Redis que està imparable, ho ha guanyat absolutament tot en aquestes primeres 6 jornades de Lliga. Veurem què passa en aquesta setena jornada al camp d'un dèbil Vilaseca. Ampolla, el Perelló. Tortosa, Valls. I a partir de 3 quarts de 12 del migdia ha començat el partit entre la Canonja i la Selva del Camp. I a les 5 de la tarda el Gandesa rep al Municipal al Roqueteng, un Roqueteng en hores baixes. Veurem si el conjunt d'Enric Alexandri, que la setmana passada va aconseguir una importantíssima victòria al camp de l'Alcanar en un final agònic, veurem si aquesta setmana amb més tranquil·litat pot vèncer a un Roqueteng que es troba en zona de descens. Anem a la tercera catalana, grup primer, jornada número 7. A 3 quarts de 5 de la tarda es disputa el partit entre l'Ametlla de Mar i el Móra la Nova. Des de les 12 del migdia que està rodant la pilota al Municipal d'Ulldecona, Ulldecona Olímpic de Móra d'Ebre, el conjunt d'Enric Alexandri suma 2 derrotes consecutives i visita un camp complicat. L'Ulldecona, juntament amb el Corbera d'Ebre, són els dos únics equips que encara no han perdut en aquest inici de Lliga. Cal destacar que l'Ulldecona, a diferència del Corbera d'Ebre, té un partit menys i ha empatat en una jornada. Per tant, per això ocupa la segona posició. D'altra banda, el Corbera d'Ebre a les 5 de la tarda té un partit a casa davant del Santa Bàrbara amb l'objectiu de seguir amb aquesta imbatibilitat en Lliga. A les 5 i quart, Camarles batea. A les 4 de la tarda, Sant Jaume d'Enveja, Vilalba. A les 5 de la tarda, del Tebre, Flix. I a les 4, Pinell de Brai, Alcanave. Anem al grup segon de la tercera catalana. Jornada també número 7. Amb l'Alhambra de Reus, Espanya, Canonja. Alcover, Unió, Astorga. Sant Pere i Sant Pau, Hospital de Trinfant. Camp Clar, Montbrió. I les Borges del Camp, Cambrils United. Ahir va disputar-se el partit del Mas Pellicer Falset. I a la quarta catalana, jornada número 20, amb el Benissanet La Cava a les 4 de la tarda. També a les 4 de la tarda tenim el Godall Sant Jaume d'Enveja. A 4:45, Escobé La Galera. I a les 5 de la tarda, derbi entre l'Arnès i el Ginestar. De cara al grup 24, el Porrera va jugar ahir al camp del Montroig, però per avui es disputa el partit entre el Salou i el Mariana Cambrils, el Vallmoll Vilafortuny i l'Internacional de Reus Riudoms. Doncs aquests són els partits de futbol que s'han de disputar aquesta tarda, avui diumenge. Ja s'estan disputant alguns des de les 12 del migdia, estan alguns ja a la mitja part. I bé, si volen saber més ben dit com van quedar els partits d'ahir dissabte i com acabaran aquests partits que han començat a les 12 del migdia i els que han de començar a les 4, a les 5 de la tarda, doncs aquesta nit, a partir de les 10, a dins l'estadi, us sabran tot el que ha passat d'aquesta setmana al futbol de casa nostra. Estem arribant ja a la recta final del programa d'aquest diumenge. Ens falta encara conèixer un altre equip de llegenda del futbol i la llave de Petón. Nosaltres, però, escoltem més música aquí a la graderia, avui amb la companyia d'Eric Vinaixa, amb el més nou del cantautor de Miravet. Suplicava la reina. Sona ara mateix a la graderia.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
La reina, oh bebé, vine a seure aquí. Llençols a la llum d'una espelma, perfum de gesamí. Tic-tac reclamava el rellotge, amagat sota Marvin Gaye. L'espin coronant des del sostre, ja saps, buscava rei. Oi, vesperon, que em crida a mi. Reina de l'amor, reina de la nit, reina del bon sexe.
Cadena Ser, número 1 en esport.
Doncs avui a la part final del programa hem de conèixer un altre equip de llegenda del futbol. I avui per a parlar del Bayern de Múnich de Franz Beckenbauer. Del futbol alemany sempre s'ha destacat la seva enorme competitivitat i l'habilitat innata per a guanyar títols quan ningú ho esperava. També la capacitat inherent dels seus equips de despertar antipatia entre els rivals. Dos ingredients que, sens dubte, va originar el gran Bayern de Múnich de la dècada dels anys 70. Un conjunt al que sempre es va acusar d'utilitzar en excés el factor de l'atzar i comptar amb l'ajuda inestimable del col·lectiu arbitral. No obstant això, i més enllà de la veracitat d'aquestes acusacions, el Bayern de mitjans dels 70 va marcar una època i un domini mai vist en un equip alemany. Aquest Bayern va absorbir les ensenyances de fins a 4 entrenadors i va evolucionar amb el pas dels anys, fins a presentar una plantilla tremendament sòlida, on el físic, la disciplina tàctica i la infal·lible lectura del joc es va posar al servei de dos o tres talents que van atorgar el salt de qualitat i el factor diferencial adequat per acostumar-se a aixecar títols. És inevitable, per tant, marcar l'origen d'aquest equip de llegenda en l'arribada del que seria el jugador més important de la seva història, Franz Beckenbauer, el Kaiser. Un dels pocs futbolistes pels quals es va inventar una nova demarcació en el terreny de joc. Amb ell va aparèixer la funció del lliure, una posició que modificava el prototip de defensa conegut fins llavors. El conjunt, entrenat aleshores per l'entrenador Zlatko Kajowski, militava en la segona divisió d'Alemanya. Després de la reunificació dels diferents campionats a Alemanya, el Bayern va ser relegat a la categoria de plata, on el seu primer any van finalitzar tercers. Durant la temporada 64-65, l'equip muniquès ascendeix a la Bundesliga gràcies al que més endavant es coneixeria com el Eje. Un Eje format per Sepp Maier, Franz Beckenbauer i Gerd Müller. Decisiva va ser l'entrada en l'equip d'aquest últim, sobretot Müller, un davanter menut, de constitució ampla i que no comptava massa per Kajowski. Però una plaga de lesions li van atorgar una oportunitat després de 10 partits sense estar convocat. Aquell partit davant del Friburg, on va anotar 2 gols, va marcar un abans i un després en la història d'aquell Bayern. La temporada va finalitzar amb la citat ascens i la inestimable col·laboració de Müller, que va finalitzar la Lliga amb la friolera xifra de 33 gols. El propi Beckenbauer, molts anys després, va remarcar la incidència de Müller en el club bavarès. Així va arrencar el mite d'aquell Bayern de Múnich, campió de Copa l'any següent i flamant conqueridor de la Recopa d'Europa del 1967. Un any després, Zebek es feia amb el comandament de l'equip alemany. El tècnic iugoslau va protagonitzar una etapa de restriccions i fèrria disciplina. Entre altres coses, va prohibir el consum de cervesa als jugadors, mesura, òbviament, impopular que acabaria donant els seus fruits. Per exemple, el doblet del 1969 amb la consecució de la Bundesliga i la Copa d'Alemanya. En aquells anys, el Bayern de Múnich s'alterna el domini domèstic amb un altre equip mític de l'època, conegut amb el nom de los Potros de Mönchengladbach, i viu un altre relleu a la banqueta. Udo Lattek aterra a Múnich i sota la seva direcció arriben els retocs necessaris per a fer el Bayern campió d'Europa. El 1974, l'equip de Lattek s'estrena en la competició continental amb enormes dubtes. Passa la primera ronda amb problemes, però millora amb els pas dels partits. Dinamo de Dresden, CSK de Moscou i Ujeps 2 da són doblegats per un Bayern que cada vegada més fiable, que es troba amb l'Atlètic de Madrid de Aragonès, Ufarte o Gárate en la final de Heysel. El sabio de Hortaleza, amb un xut de falta durant la pròrroga, sembla apartar el Bayern de la glòria fins que un jugador de nom impronunciable, Joan Sensberg, sorprèn a Reina amb un xut llunyà. El definitiu empat dona lloc a un altre partit en el qual els alemanys atropellen els blancs i vermells per 4-0 amb els doblets de Hones i Müller. Llavors, Europa es prepara per al regnat muniquès. L'inici de l'hegemonia bavaresa coincideix amb la consolidació del lideratge de Beckenbauer, cervell i peça principal de la màquina alemanya. Alguna cosa que els seus propis companys reconeixen ser paliatius. Encara que el Bayern tornava a canviar d'entrenador, aquesta vegada arribava Detman Kramer, l'autèntica direcció sobre el camp era a càrrec del propi Beckenbauer. I sota la seva batuta arriba la segona Copa d'Europa. Aquesta vegada l'escenari és el Parc dels Prínceps i el rival, el conjunt anglès del Leeds United. Dos gols de Roth i Müller decideixen un partit en el qual els anglesos es van queixar de l'arbitratge. En aquesta ocasió, a més, es comença a forjar el final d'aquest Bayern amb la lesió de genoll de Hones, que li obligaria a retirar-se del futbol amb només 27 anys. El Fermat Lloyd d'aquesta etapa màgica arriba un any després, al 1976. El Bayern de Múnich aconsegueix la seva tercera i potser més difícil, volíem dir, Copa d'Europa, després de deixar en el camí a equips potents com el Benfica o el Real Madrid, i va superar a la final al Saint-Étienne francès amb el solitari gol de Roth. Per tancar el cercle i el circle, i després de dos anys en els quals havia decidit no disputar el torneig, guanya la Copa Intercontinental davant el Cruzeiro brasiler. Beckenbauer també va ser campió de l'Eurocopa amb l'Alemanya l'any 1972 i campió del món al 74. A més, també va ser guardonat amb la pilota d'or l'any 1972 i el 1976. És el comiat perfecte per a una generació de futbolistes única que decideix afrontar la recta final de la seva carrera lluny de Múnich. Exactament ho fan al New York Cosmos, amb la satisfacció del treball fet i un llegat únic forjat als Beckenbauer, Roth, Meyer o Müller, donant pas als joves valors del moment. El seu lloc en la història ja se l'havien guanyat. I després de conèixer un altre dels equips de llegenda del futbol, el Bayern de Múnich de Franz Beckenbauer, nosaltres hem de posar el punt final amb la llave de petón.
Cadena SER, número 1 en esport.
Part final del programa d'aquest diumenge, la llave de petón. L'escoltem, la d'aquest diumenge.
Cuando abrimos la puerta de ese vestuario y con nuestra llave entramos en un recinto que habitualmente es de concordia, siempre, debemos considerar también que no se trata más que de un grupo humano y que no todos nos queremos igual dentro de un grupo humano en todos los colectivos. Y en todos los equipos de fútbol, en todos hay personas que se llevan mal, en todos, ¿eh? Incluso en esos donde se dice qué grande es el ambiente, qué bueno es el ambiente, siempre hay dos personas que, más o menos suavizada su relación, nunca terminarán de entenderse. Yo he vivido situaciones de vestuarios en los que un futbolista le ha levantado la mujer a otro. Y han seguido conviviendo. Lo hemos vivido. Hemos llegado al extremo de intercambiar sin querer, por un efecto pernicioso, las esposas. Las dos enfadadas. Fijaos cómo puede ser la relación de jugadores así. Hay un libro magnífico que trata de una historia que aquí, lejanamente, hemos comentado alguna vez. Os hablé de Receconi, el biondo, el rubio jugador del Lazio, que un día después de ganar el campeonato fue a una joyería con un amigo suyo, la joyería de un amigo en una calle principal de Roma. El amigo estaba limpiando las joyas. Llegó Receconi, el interior derecha, también de la selección. ¡Alto, es un atraco! Y sin volverse a ver quién decía eso, asustado, el amigo, el propietario, cogió una pistola que tenía al lado de las joyas, volvió, disparó y lo mató. Así acabó esa estrella del Lazio. Pues en ese equipo del Lazio, la mitad de los futbolistas no solo no se hablaba con la otra, iban armados con pistolas y podían saltar rápidamente las balas. Se llamaba el libro aquel Goles y Pistolas. Aquel Lazio, aquella Lazio, porque es la Lazio, al final del campeonato, con un entrenador veteranísimo, al que solo hacían caso cuando salían al campo y nada en el resto de la semana, con Cinaglia y Di Martino como jefes de las dos bandas, ganó el Scudetto. Se odiaban a muerte, a muerte. Pero cuando se trataba de ponerse la camiseta, se acabó. Se acabó. Solo un escudo, solo una tarea. Y si alguno de los futbolistas de un grupo era agredido por un contrario, eran los del otro, si estaban más cerca, los primeros en llegar para defenderle. Porque la camiseta no se pisa. Y por eso mismo la camiseta se defiende, porque es de todos y de uno solo a la vez. Eso, mucho más suavemente, va a pasar en la selección española. Ahí no hay pistolas. Ahí no hay odio. Ahí hay simplemente vidas distintas. No empatía. Por eso Vicente del Bosque no le da importancia. Los vestuarios son muy difíciles. Y este de la selección, mucho menos.
La llave de Petón, amb el que posem el punt final al programa d'aquest diumenge a la graderia.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Bé, doncs, i amb una bona història del futbol posem el punt i final al programa d'aquest diumenge. Recordin, aquesta nit a les 10, dins l'estadi, amb tot el que ha donat de si el cap de setmana esportiu a casa nostra. No s'ho perdin. Gràcies, com sempre, per la seva companyia i el diumenge vinent a les 12 ens tornem a escoltar aquí a la graderia a Ràdio Móra d'Ebre, a la cadena SER, al 87.6 de la FM o per internet a www.radiomoradebre.cat. Gràcies per la seva companyia, que acabin de passar un molt bon cap de setmana. Fins a la nit, a les 10, a dins l'estadi. Adeu.